Info amb René Herrera.
Bon dia, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El proper diumenge milers de persones sortiran als carrers de Ripollet. Uns passaran la jornada fent fotos per diversos indrets de la població com a participants a la primera marató fotogràfica. Uns altres sortiran a veure si troben alguna ganga al Ripostoc de tardor, i els que tinguin canalla de ben segur que s'acosten a veure la quinzena de colles geganteres que participaran a la trobada de gegants de Ripollet. La festivitat de Sant Francesc d'Assís i les primeres activitats de la celebració del Pilar de ben segur que també atreuen força públic. Comercials, culturals o religioses, totes les activitats que tindran lloc aquest diumenge de ben segur que tornaran a demostrar que Ripollet és un poble participatiu. És per això que des d'aquests micròfons ens fem ressò de la crida feta per la Regidoria de Medi Ambient per tal que tots aquells ciutadans i ciutadanes que vulguin participin el proper dimarts en el procés d'elaboració de l'Agenda 21 local, un document que marcarà el futur de la nostra ciutat intentant que sigui el més sostenible possible. Si volen més informació, no deixin d'escoltar l'info d'avui. Donem pas al repàs de les notícies més destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. La trobada de gegants arriba a la seva 19a edició, organitzada un any més per la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals. Enguany aquesta trobada ve acompanyada per una exposició sobre la maternitat d'Elna, que va ser inaugurada el passat dilluns.
El programa de la gent activa torna a posar-se en marxa aquest mes d'octubre. Es tracta de diversos tallers, conferències i activitats adreçats a la gent gran del municipi que s'allargaran fins a finals de desembre i que s'han consolidat després de 3 anys de funcionament.
Francesc Mauri inaugurarà el proper dimarts l'aula d'extensió universitària amb una conferència sobre el canvi climàtic al Teatre Auditori. La iniciativa està dirigida a persones majors de 50 anys amb inquietuds intel·lectuals que volen seguir formant-se en diferents àmbits com la història, la salut, la tecnologia, l'art, l'economia o la filosofia.
Aquest diumenge es celebrarà la primera marató fotogràfica popular de la nostra vila, convocada per l'entitat Acció Fotogràfica Ripollet. L'objectiu és apropar els ciutadans de Ripollet al món de la fotografia d'una forma popular i amateur, a més de donar a conèixer diferents indrets de la població.
I també aquest cap de setmana la Rambla dels Pinatons s'omplirà de gent amb el Ripostoc. En parlarem amb la presidenta de la Unió de Botiguers, Maria Villarinyó, que organitza la trobada juntament amb la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme.
I a l'info d'avui també parlarem d'un tema tan important com la 7a marató de donació de sang, que avui acull el Centre Cultural. Ens acompanyarà la Gala Cortel, cap de promoció del Banc de Sang i Teixits.
Esteu escoltant Info.
Comencem parlant d'un dels molts actes que tindran lloc aquest diumenge, com és la 19a trobada de gegants organitzada per la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals. Una de les colles convidades a la trobada és la de la població rossellonesa d'Elna, i és per aquest motiu que la CRAC ha organitzat amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura una exposició sobre la maternitat d'Elna, que va ser inaugurada el passat dilluns 28 de setembre.
La trobada de gegants de diumenge s'iniciarà a 11:15 al parc del 1 de maig amb l'arribada de les entitats. Enguany la CRAC ha confirmat la participació d'una quinzena de colles d'arreu de Catalunya. A les 11 els gegants faran una plantada al parc de 1 de maig i una hora més tard s'iniciarà la cercavila per la Rambla de Sant Jordi. El recorregut finalitzarà a les pistes de l'Esbar, a la Rambla de Sant Esteve, on a la 1 del migdia començarà la tradicional ballada.
Com dèiem, el passat dilluns, amb motiu d'aquesta trobada, es va inaugurar al Centre Cultural l'exposició La Maternitat d'Elna, bressol de l'exili, produïda l'any 2005 pel Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
L'acte, a banda d'un nombrós públic, va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, la representant de la CRAC, Francesca Gispert, i el director de Serveis Territorials de Barcelona del Departament d'Interior de la Generalitat, Àngel Merino. Tots van coincidir a destacar el gran valor humà de l'exposició i la importància d'Elna per a la història de Catalunya i d'Europa.
Oh, cada nacimiento siempre era una aventura muy grande, para muy emocionante para toda la casa. Aún en estas circunstancias muy malas, para cada madre era siempre muy emocionante.
Sentíem la veu de la mateixa Elisabet Eidenbenz, protagonista d'aquesta història extreta d'un dels molts documentals que s'han produït al nostre país. Eidenbenz, una jove mestra suïssa que havia seguit la guerra civil atenent els infants refugiats al bàndol republicà, va organitzar en una residència de la vila rossellonesa d'Elna una maternitat on atendre les parteres procedents dels camps de refugiats i els seus fills. A Elna van néixer prop de 600 nens i nenes, dels quals 400 eren fills de mares republicanes espanyoles. Des de la Craxisper va destacar l'interès que ells com a associació els va suscitar el tema de la maternitat d'Elna en quant a la tasca humanitària que suposa.
És una part de la història desconeguda, però també és una gran acció humanitària que després té tota una sèrie de conseqüències de les quals ens en podem sentir molt orgullosos, de com van ser ateses un seguit de persones, però també com han anat naixent altres moviments humanitaris per petites accions en un moment que era molt difícil. Per això hem portat aquí aquesta exposició.
El responsable de serveis territorials, Àngel Merino, va explicar que aquesta exposició té diferents contextos, com és l'exili, el paper humanitari de la maternitat d'Elna, així com la solidaritat internacional que es viu en aquest moment delicat de la història. Merino va finalitzar la seva intervenció amb les següents paraules.
Hi ha alguns exiliats espanyols, fills d'espanyols que van néixer allà i que van dir allò tan maco, diu, la meva mare em va donar la vida a Elna, però la Elisabet em va fer entendre que les persones són el més important que hi ha al món, que per tant, per damunt de qualsevol diferència, el que ens uneix a tots és aquesta capacitat de facilitar la solidaritat, l'humanisme amb tots.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, per la seva part, va destacar la importància que aquesta exposició arribi a Ripollet justament quan es compleixen 70 anys de l'inici de l'exili.
Aquest any fa 70 anys justos de què va passar l'exili, que es van haver d'exiliar centenars de milers de persones, i per tant fa 70 anys justos que Elisabet Eidenbenz va agafar aquest repte important, com sempre i quasi sempre passa quan hi ha molts problemes, quan la gent està esgotada físicament, moralment, sempre hi ha algú que pren els testimoni i que tira endavant.
Manel García, alcalde d'Elna i fill d'exiliats republicans, visitarà diumenge Ripollet acompanyat d'una delegació d'aquesta població.
I com dèiem a l'inici de l'informatiu, aquest mes d'octubre començarà el procés de participació ciutadana per a l'aprovació del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat, conegut com Agenda 21 Local. Es tracta d'elaborar un document que desenvolupi un pla estratègic municipal basat en la integració amb criteris sostenibles de les polítiques ambientals, territorials, econòmiques i socials del municipi. La presentació del procés participatiu tindrà lloc el proper dijous, 8 d'octubre, a 7:45 del vespre, a la Casa de Natura.
Des de fa anys, l'Ajuntament de Ripollet està treballant en l'Agenda 21 Local i actualment disposa d'una proposta de pla d'acció local. Aquest document està elaborat basant-se en una auditoria i una diagnosi mediambiental del municipi. Rosa Moragas, tècnica de Medi Ambient, parla d'aquest llarg procés.
Això és un procés llarguíssim, que va començar el 97 amb una auditoria, de l'auditoria es va derivar una diagnosi ambiental, llavors es van fer unes propostes de pla d'acció, després a l'any 2003 es va tornar a revisar l'auditoria. Però clar, tot això és una cosa molt movible, perquè en el transcurs del temps es va treballant i es van fent coses i es van fent projectes, per tant són coses que estan totalment vius.
La proposta de Pla d'Acció Local, que ha tornat a actualitzar-se, estableix 6 estratègies i cadascuna conté diversos programes d'actuació que agrupen una sèrie d'accions o projectes. El procés participatiu, que s'inicia ara, comptarà amb 2 sessions. La primera serà el proper dia 8 a la Casa de Natura. Rosa Moragas explica en què consistirà.
S'explica una mica com va tot, com ha sorgit, com sorgeix l'Agenda 21, i es llegeixen tots els textos, que és tot el gruix de la proposta de pla d'acció, i la gent, bueno, pregunta o no pregunta, es fan comentaris, i la gent s'endú uns dossiers a casa per pensar-ho amb tranquil·litat i per valorar cada una de les accions que s'han de fer.
Els dossiers s'hauran d'emplenar i lliurar a l'Ajuntament per tal que les propostes es posin en comú a la següent sessió, que tindrà lloc el 19 de novembre. La tècnica de Medi Ambient comenta quin hauria de ser el resultat d'aquest procés.
Quina importància dona la ciutadania a totes les propostes del Pla d'Acció i totes aquelles propostes que el Pla d'Acció potser no estan contemplades o potser estan contemplades d'una manera amb menys priorització o pensant que, bueno, que no són tan importants, doncs, amb una certa importància, o aquelles que no han estat plantejades, doncs, plantejar-les. Per això serveix la participació ciutadana i l'opinió.
La tècnica de la regidoria de Medi Ambient, Rosa Moragas, donava el següent argument als ciutadans i ciutadanes per participar en aquest procés participatiu.
Si li importa d'alguna manera la ciutat on viu, que evidentment li ha d'importar, que vingui. Senzillament això. Si li importa el futur dels seus fills, el futur de la ciutat on viuran, que vingui.
Els interessats i interessades a participar poden contactar amb el Departament de Medi Ambient al carrer de Balmes número 8 o amb la Casa de Natura.
Canviant de tema, la regidoria de serveis socials ha presentat un any més l'oferta que realitza per la gent gran de Ripollet a través del programa Gent Activa. Les activitats que s'iniciaran aquest mes d'octubre i s'allargaran fins al desembre s'han consolidat després de 3 anys en funcionament.
Les inscripcions als tallers, que van des de tallers de memòria i risoteràpia, rutes literàries i cicles de conferències, s'han de realitzar a la regidoria de serveis socials al carrer de la Salut número 1. També es duran a terme tallers d'iniciació a internet o d'intercanvi generacional en col·laboració amb el Centre Obert La Placeta. Trobaran tot el programa detallat a la web municipal ripollet.cat.
El proper dimarts tindrà lloc l'acte d'inauguració del primer curs de l'aula d'extensió universitària per a la gent gran de Ripollet. El programa del primer trimestre començarà amb la conferència del meteoròleg Francesc Mauri sobre el canvi climàtic.
L'acte serà obert a tothom i tindrà lloc al Teatre Auditori a les 7 de la tarda. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el vicerrector de la UAB i responsable de les aules d'extensió universitària, Bonaventura Bassagoda, seran els encarregats d'inaugurar el curs. Les xerrades tindran lloc el primer i tercer dimarts de cada mes a les 6 de la tarda al Centre Cultural. Tot i que en un principi estava previst fer-ho al CIP Molí d'en Rata, els organitzadors s'han vist obligats a canviar la ubicació d'un tal nombre de preinscripcions rebudes. Des de l'entitat, Julià López parlava així de la bona acollida que ha tingut l'aula.
El canvi d'ubicació, que ja, doncs, que primer estava previst, doncs, el de Can Rata, doncs, és gràcies al gran interès, doncs, que hem tingut aquí, doncs, no ens ha desbordat, però una mica sí que ens ha sorprès gratament, doncs, la resposta positiva que hi ha hagut per part de la gent d'aquí de Ripollet, doncs, d'apuntar-se, i que ens ha obligat a buscar un altre tren.
L'aula d'extensió universitària, portada a terme per una nova entitat local amb Manel Sauló com a president, és la cinquena iniciativa d'aquest tipus que realitza la comarca i compta amb el suport de la regidoria de serveis socials.
Maria Lladó, responsable de l'àrea, assegurava que l'aula omple un buit en relació a les inquietuds intel·lectuals de la gent gran.
Que hi ha gent gran amb motivació o amb ganes de que tenen de fer, amb despertar inquietuds o en formar-se, que no tenien una oferta a lo que era Ripollet, no? Creiem que aquest tipus de projecte omplia aquest forat, donava qualitat a el que a vegades es parla de la gent gran, no? Que sempre que siguin, com dèiem aquí, no? Sortides, excursions i tal. I la veritat és que penso que jo, per part meva, l'únic que puc donar és les gràcies a la gent que ha format part de la Junta.
L'aula està dirigida a persones majors de 50 anys amb inquietuds intel·lectuals que volen seguir formant-se en diferents àmbits com història, salut, tecnologia, art, economia o filosofia. Per participar només cal ser soci de l'entitat amb una quota de 35 euros anuals que dona dret a ser alumne durant el curs acadèmic i assistir a un mínim de 18 conferències magistrals, així com a sortides i d'altres activitats.
Continuem amb educació. El passat dimecres 30 de setembre va finalitzar el termini per sol·licitar l'ajuda de 36 euros per a llibres de text adreçada a tots els nens i nenes que cursin estudis de P3 a 6è de primària. Més de 3.000 alumnes han sol·licitat aquesta subvenció, a la que l'Ajuntament destinarà prop de 131.000 euros.
La sol·licitud s'ha realitzat enguany a través de la web municipal ripollet.cat. El programa d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text es va posar en marxa a Ripollet el curs passat i va comptar també amb més de 3.000 sol·licituds, totes admeses per la regidoria d'Educació.
El patró municipal de Cultura ha ampliat el termini de preinscripcions del programa Eduard per tal d'oferir les possibilitats a les famílies que ho desitgin de poder inscriure encara els seus fills en aquest programa d'educació artística a les escoles de Ripollet.
D'aquesta manera, el Patronat Municipal de Cultura espera poder acabar d'omplir aquells grups que compten amb menys alumnes, tant en l'àmbit de les arts visuals com en les arts escèniques. Així, les activitats s'iniciaran el dimarts, dia 20 d'octubre. El termini de preinscripcions finalitzarà el proper dijous, dia 8, i el període de matriculació serà del 9 al 15 d'aquest mes.
L'Eduard es concep com una oportunitat d'ampliar l'oferta educativa més enllà del temps escolar, tant pels alumnes com per les mateixes escoles.
En aquest sentit, l'Eduard aposta per un plantejament educatiu i contemporani que desperti la sensibilitat dels alumnes vers els llenguatges i les manifestacions més actuals en l'àmbit de les arts visuals i les arts escèniques. Per tal de formalitzar les preinscripcions, cal dirigir-se al Centre Cultural a la Rambla de Sant Jordi 2-4. I per més informació, poden trucar al telèfon 93 586 3027.
Aquest diumenge 4 d'octubre se celebrarà la primera marató fotogràfica popular de la nostra vila, convocada per l'entitat Acció Fotogràfica Ripollet. L'objectiu és, segons l'organització, apropar els ciutadans de Ripollet al món de la fotografia d'una forma popular i amateur, a més de donar a conèixer diferents indrets de la població a través d'una càmera digital.
La presentació d'aquesta activitat va tenir lloc el passat dilluns 28 de setembre a càrrec del president delegat del Patronat Municipal de Cultura, Ferran Tornel, i del president de l'entitat, Joan Serrano. El regidor va felicitar l'entitat per la iniciativa i va destacar l'encert que aquesta tingui lloc en un dia en què milers de persones sortiran al carrer.
Aquesta marató segurament ens permetrà conèixer espais del nostre poble que desconeixíem. Tots ens adonem que coneixem Ripollet i segur que Acció Fotogràfica ens dirà no, aquest espai és nou, no, ja existia, però el que passa que ara s'ha fet una fotografia, no? I en un dia molt especial, ja que no oblidem que el proper 4 d'octubre, a part de la marató, tenim aquí a Ripollet la trobada de gegants, la festa de Sant Francesc d'Assís i el Ripostó.
El president d'Acció Fotogràfica, per la seva part, va agrair la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, així com de la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme i d'aquelles empreses que els han donat recolzament econòmic. Serrano va explicar que amb aquesta activitat s'aconsegueix un dels principals objectius de l'entitat, i és que, a més dels socis, els ciutadans també puguin gaudir de la fotografia.
Que Ripollet, les seves associacions, el seu veïnat, pugui gaudir de la nostra fotografia, jo crec que amb aquesta acció crec que la gent del poble gaudirà de la fotografia del seu poble, perquè lògicament tindrà que voltar i fotografiar coses del poble, i també veure en quins ulls fotogràficament han vist el seu poble.
Serrano va explicar que els participants hauran de fotografiar tres indrets de Ripollet que es donaran a conèixer en el moment de la inscripció, el mateix diumenge de 10 a 11 al Centre Cultural. El concurs comptarà amb tres categories: adults general, adults residents a Ripollet i infantil fins a 14 anys. El lliurament de premis, tots ells consistents en trofeu i diploma, es realitzarà el proper 18 d'octubre a les 12 del migdia al Centre Cultural. Acció Fotogràfica espera superar el centenar de participants, tenint en compte que han demanat la participació a totes les escoles de Ripollet, així com a totes les entitats fotogràfiques federades de Catalunya.
I parlem ara d'una altra entitat. El passat dilluns, el Club d'Escacs de Ripollet va fer la seva presentació en societat al Centre Cívic de Can Mas, on fa uns mesos va néixer aquesta iniciativa. L'entitat neix de l'interès d'un grup de persones pels escacs.
El seu president, Xavier Vilassaró, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio com va idear aquest club.
Jo quan vaig venir aquí a Ripollet fa aproximadament uns 23 anys, vale? Llavors jo jugava amb el club de Montcada Bifurcació. I aleshores aquí mai havia hagut un club, no? I jo em vaig desvincular, però totalment. Fa un parell d'anys em vaig trobar amb persones del club de Montcada, d'escacs, i m'han comentat, què passa a Ripollet, que no hi ha ningú club? I, bueno, se m'ha acudit més endavant, pues, aprofitant, per exemple, la llei de barris que està actualment en vigor a la barriera de Can Mas, pues, no sé, tirar la iniciativa cap endavant, no? Llavors, tampoc no tenia molta gent al costat meu.
Actualment el club compta amb 24 socis, tot i que segons Vilassaró estan interessats en ampliar-lo. També ens explicava quins eren els objectius del club.
Nosaltres el que volem fer és donar classes a la gent que no sapigui o a la gent que té un nivell una mica baix, per exemple, aprendre a apuntar i tot, no? I fer sortides. I després, el que nosaltres volem ja és començar a competir.
Després d'aquestes primeres passes, el Club d'Escacs de Ripollet inicia demà la seva participació a l'Open de Cerdanyola, que tindrà una durada de 8 setmanes. Ara mateix, l'entitat també està en converses amb les escoles de Ripollet per tal de poder donar classes als nens i nenes que hi estiguin interessats.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de patrimoni. El passat diumenge 27 de setembre va tenir lloc a Ripollet el gruix de les activitats programades amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Enguany el programa ha estat elaborat conjuntament entre les àrees de cultura dels ajuntaments de Cerdanyola i de Ripollet. Les activitats al voltant de la vinya i el vi s'han realitzat a través dels museus Can Hortador i Can Domènec, el Centre d'Educació Ambiental de Can Coll i el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata.
Concretament a Ripollet les activitats es van iniciar el passat divendres 25 de setembre amb la presentació del projecte Pont Vell Cantí en el vincle de la nostra història dins la programació de les festes de la tardor. Quan el diumenge 27 de setembre una quinzena de persones van participar a l'itinerari Temps de Masies i Vi, que va començar a Cerdanyola i després de passar pel barri del Pont Vell va finalitzar amb una visita guiada a l'exposició Temps de Vinya instal·lada al CIP Molí d'en Rata. A la tarda es va realitzar una visita guiada a l'antic molí fariner Molí d'en Rata i un itinerari pel nucli antic de Ripollet dins del Pla Educatiu d'Entorn. Aquestes activitats també van comptar amb la participació d'una quinzena de persones. Els actes finalitzaran el proper diumenge 18 d'octubre amb una visita a l'exposició Temps de Vinya i l'activitat Els Sentits i el Vi, que compta amb una proposta plàstica, un recital de poemes bàquics i una audició musical.
Esteu escoltant Info.
El proper diumenge la Rambla dels Pinetons serà l'escenari de l'onzena edició del Ripostoc, la Fira de Comerç i Promocions. El Ripostoc està organitzat per la Unió de Botiguers de Ripollet i la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme. Aquesta edició comptarà amb 39 carpes de prop de 30 botigues participants obertes al públic a partir de les 10 fins a les 3 de la tarda. Per parlar-nos d'aquest i altres temes, avui a l'Info ens acompanya Maria Villariño, presidenta de la Unió de Botiguers, i en Javier Alonso, que és coordinador de l'entitat. Maria i Javier, molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda. Com es presenta aquesta edició del Ripostoc tenint en compte
la crisi, doncs,
la situació econòmica, podríem dir?
Amb més ganes.
Amb més ganes.
I el que volem és això de com a mínim en la crisi la gent sol comprar, com estan de rebaixa i és un d'estocs i de coses que tenen més barates, doncs la gent sol comprar.
Quina és la vostra previsió, perdona?
De gent? No sé, com a mínim com l'altra. Si podem millor, amb més gent millor.
Encara més, no?
Encara més, sí.
Participen una trentena de botigues, no?
Sí,
gairebé 29. De quins sectors, més o menys?
De tot. Alimentari, de teixits, de calçat, tècnics, de cotxes, de motos... Uh-huh. Em sembla que també hi ha un banc, sí.
Molt bé, molta varietat, no?
Sí, una més clarança de tot.
Uh-huh. Pel que t'han explicat les botigues, especialment les de roba i complements, s'han superat els estocs d'altres anys? S'entenen molt per treure o no?
Sí, sí que en tenen, sí. Sí tenen.
Suposo sí. Que vosaltres feu reunions, parleu una mica
de... Sí, parlem. Encara que han baixat les vendes de cara a les botigues, el que volen és posar una mica més barat i que la gent s'animi, que també està en crisi, per poder comprar més barat i per comprar al poble.
I tant. De tota manera, no podem oblidar que una part important de la fira es dedica a la promoció de productes, perquè el banc suposo que no farà ofertes. Fins a quin punt és important aquest aspecte?
De les ofertes.
De la promoció.
Sí, home, les botigues, clar, es promocionen amb els seus, cadascú té les seves coses concretes, i aleshores que la gent vegi més o menys què aporta cada botiga per anar després, quan sigui la temporada de Nadal o la temporada de gener, per anar a comprar també. Però aquesta vegada és més que res és per promocionar-se, perquè vegin totes les botigues que hi ha a l'UBR, que hi ha moltes, algunes que no són de l'UBR també, però bueno, també s'apunten perquè vegin el comerç.
Teniu molt de moviment respecte a les botigues de la Unió de Botiguers? Tanquen moltes o obren de
noves? Tanquen i obren de noves. Estem més o menys igual que sempre.
Això és una constant?
Sí, és una constant, sí. Cada vegada tanquen més, però bueno, també s'obren de noves.
Si continueu sent més o menys el centenar
sí,
de socis...
Sí, 140 em sembla que som, més o menys.
No?
Sí, som uns quants.
Ripollet té un comerç
ben
ric, no?
Sí.
A banda dels estants de la fira, n'heu preparat d'altres activitats?
Sí, es muntarà un escenari que sortirà... Bueno, tenim col·laboradors. Estarà el Gimnàs Gali, els Amics del Vall, el grup de country de Ripollet, el club de patinatge de Ripollet, que farà la paella, com sempre, i la careta. La careta és el grup de teatre que portarà taller de maquillatge, farà teatre al carrer, amb rodar una pel·lícula, amb un mimo i amb tres dones medievals que buscaran un castell.
Ah, molt bé, sí, molt interessant.
Sí. Començarà a les 11 i quart, més o menys, i després a les 11 i mitja començaran a sortir tots els col·laboradors.
Molt bé. En aquesta ocasió heu tornat a escollir la Rambla dels Pinetons.
Sí.
Per què?
Perquè com estan els gegants, la gent estarà més a dalt. I esperem que per la següent segurament serà a Can Mas, al barri de Can Mas,
com vau fer aquell any.
Exactament,
a final,
sí, però
de
més
la
a baix,
Rambla
més a baix.
Per quan un Ripostoc a barris com el Pont Vell o Maragall?
Això és una bona pregunta, ho estem pensant.
Rumiant?
Sí, estem rumiant.
L'Alonso sí, parla ja, em diu, però no parla, no parla.
Sí, ho farem, sí, sí.
Ho fareu, ho teniu
sí,
pensat,
ho tenim
no?
pensat, sí.
Tu com a presidenta, Maria, és la primera vegada que organitzes un Ripostoc?
Sí, però tenim molta gent darrere.
Com no. Ho estàs vivint? Ho vius d'una manera diferent?
Bueno, sí, però com estava també a la Junta de la Unió de Botiguers, ho portem entre tots, gairebé. Hi ha una comissió, hi ha comissions, però bueno, sempre necessites una mà d'ajuda.
Porta molta feina organitzar...
Sí, porta. Per l'Ajuntament, per les carpes, situar les carpes... Trobar la gent que i el comercial que ha d'anar buscant la gent que s'apunta i bueno, i després preparar-ho tot.
Hem de dir que pel que heu informat també, perquè fa poquet heu tret la revista nova de l'aparador,
sí.
I informàveu que ja estàveu més o menys preparant la campanya de Nadal, no?
Sí.
Potser avançar alguna coseta?
De moment no, sorpresa.
De moment no?
No, de moment no, estem barallant bastants coses. Però bueno,
no,
hi ha alguna que apunta més, però bueno.
I de cara als propers mesos, teniu altres projectes previstos per treballar?
En principi la campanya de Nadal és el més urgent. Després ja, pues, ja per l'any que ve.
Sí. En aquesta revista que comentàvem, l'Aparador, sí, també parlàveu de reunions amb els cossos de seguretat.
Sí, amb els Mossos d'Esquadra hem tingut, sí, sí, reunions.
Aquesta és una tasca que feu anualment, no?
Sí, 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 ho fem anualment.
En quin sentit? Què és el que feu amb ells?
Bueno, ens donen, la gent que vulgui venir dels comerços, fan al centre cultural una reunió i ens explica més o menys les mides de seguretat i com veuen el poble. Uh-huh. En el sentit de robatoris i coses d'aquestes. I més o menys diu que és un poble tranquil, que no hi ha massa robatoris, però que també hi ha molta gent que la roben i no informen. I clar, ells ho compten com que no ha passat res. Que tot el que passi, que els mantinguin informats per ells posar més seguretat o no.
Encara que no els hi donin gaire importància,
però no serveixi per res.
Però s'ha de fer. Altres activitats que feu des de la Unió de Botiguers és el tema de la formació, no?, pels vostres associats.
Sí, sí, tenim aules de formació, d'escaparatisme, d'informàtica, d'anglès, i de... què més hi ha? Unes quantes, hi ha bastants.
Això ho feu en conveni amb algú o feu...?
No sé, em sembla que sí. Amb l'Ajuntament també comptem, que ens facilita les aules.
Nosaltres volem acabar parlant del Riposto perquè és el que tenim, el tema més important habitualment per vosaltres. Maria, què els diries als nostres oients perquè visitin diumenge la fira?
Pues que trobaran de tot, a molt bon preu, i que estarem tots allí per ajudar-los. Que el botiguer sempre és el seu amic, abans de res.
Ara això es nota, no? Hi ha una cosa que incidiu, que en moments de crisi la botiga del poble és la que millor aconsella, que...
Sí que és veritat, això. Més que botiguer, som amics.
Sou amics, és aquesta la... Es nota el tracte més proper.
Sí, el tracte més proper, exacte, sí. Això que sí que com a mínim ho procurem.
Doncs aquest tracte de ben segur que també, doncs, el públic que vagi al Riposto connotarà aquest diumenge durant tot el matí, ja ho saben, a la Rambla dels Pinatons. Maria Villarino, presidenta de la Unió de Botiguers, i Javier Alonso, coordinador també d'aquesta entitat, gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé diumenge, ja en parlarem.
Gràcies, i que no plogui.
Que no plogui, que no plogui. Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Des d'aquest matí fins a les 9 del vespre, el Centre Cultural acull la 7a marató de donació de sang de Ripollet sota el lema "Una vegada no n'hi ha prou, vine a donar sang". La jornada forma part de la campanya itinerant de maratons que el Banc de Sang i Teixits va iniciar l'abril de 2002 amb l'objectiu de fomentar les donacions i aconseguir l'autosuficiència. Per parlar d'aquesta iniciativa i de la feina que es fa des del Banc de Sang i Teixits, tenim a l'altra banda del telèfon a la Gala Cortel, que és la cap de promoció d'aquesta institució. Gala Cortel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a vosaltres.
Teniu ja dades de com estan en aquesta marató avui?
Bé, la veritat és que de la una del migdia, més o menys, doncs portàvem 40 donacions i, per tant, realment, sent la sessió del dematí, que segurament és la, moltes vegades, la més fluixa, doncs per les característiques i el tarannà de la població que està treballant, la veritat és que es manté amb les xifres d'altres anys i per nosaltres realment està anant de manera molt positiva.
Quina és la vostra fita?
Bé, la veritat és que, sincerament, doncs, bueno, està al voltant pràcticament de les anteriors maratons que aquí anem sorgint i que té unes característiques una mica peculiars i diferents, més o menys aproximants a les xifres de l'any passat de les 170 donacions. I quan dic una mica diferents és que és un municipi en el qual visitem força sovint. Fa uns dies que, de fet, vam estar aquí fent campanyes habituals, no una marató, però que realment amb dues sessions que vam estar ja es van fer 75 donacions i que moltes vegades a finals de mes o a principis de l'altre tornem a venir amb alguna campanya habitual. Per tant, jo crec que és una població que està com bastant acostumada a tenir la nostra presència amb campanyes habituals, que la gent ja s'ha acostumat a anar, i també doncs a participar d'aquesta jornada més extensiva, més gran, implicant també el teixit social i fent participar, i sobretot mai sense oblidar aquestes noves nous donants, que en aquests moments tampoc tenim la xifra, però que també realment són molt importants per nosaltres.
Mm-hmm. Teniu molt en compte, no?, aquesta dada de nous donants.
Sí, per nosaltres és molt important. El Banc de Sang, juntament amb la col·laboració de tots, és dels ajuntaments, dels municipis, de l'entitat, de les associacions de donants, els mitjans com vosaltres, els mitjans de comunicació, és molt important. Treballem amb dues vies, amb la via de captar nous donants, o sigui, que vinguin nous donants i que entrin en el circuit de la donació de sang, i després, lògicament, doncs, que aquests donants esdevinguin finalment amb donants habituals, perquè les donacions han de ser habituals, perquè les necessitats també són cada dia, diàriament, doncs, que es subministren a tots els hospitals, no? Aproximadament entre 800 i 1.000 concentrats que s'envien als diferents centres. Per tant, és molt important treballar, mai oblidar aquesta part dels nous donants.
Suposo que en el col·lectiu de la gent jove és un dels que més incidiu, no?
La veritat és que sí, nosaltres de totes maneres, sobretot aquí, per exemple, a la zona, a la comarca del Vallès Occidental, treballem molt sobretot amb tota la zona de Bellaterra, amb totes les facultats, amb tots els centres universitaris. Sí que és veritat que allà sí que organitzem campanyes molt específiques pels estudiants, però també les maratons formen part també d'aquestes activitats que possiblement a lo millor en una campanya habitual no anirien o no s'aproparien, però que a lo millor amb unes maratons, amb el tot el desplegament que significa, doncs també doncs arribar als joves, que segurament per una banda són els que moltes vegades costa, però també és cert que també tenim molt bona col·laboració per part dels joves, doncs, però sí que és veritat que és important, no?, adreçar-nos amb ells, informar-los, però a la població en general. És molt important, al final, arribar a informar a tothom dels usos i dels beneficis que hi ha darrere d'una donació, perquè moltes vegades, realment, les persones que no han donat sang, a través d'aquesta informació, esdevenen nous donants.
Mm-hmm. Tot i que parlàvem de gent jove, qui pot donar sang?
Poden donar sang les persones que estan entre els 18 i 65 anys, que pesin més de 50 quilos i que en aquests moments es trobin en un bon estat de salut, entenent aquesta última, doncs persones que no hagin patit una malaltia greu o que tinguin alguna malaltia infecciosa que després puguin transmetre. De totes maneres, sempre nosaltres recordem el mateix, sempre tot el donant o tota persona nova ha d'omplir un qüestionari, una sèrie de requeriments, i sempre a totes les campanyes hi ha un metge que finalment serà el que decidirà si aquella persona està en condicions de poder donar, tant per la seva pròpia salut o com pot ser doncs, per de cara al receptor que després rebrà aquella donació.
Mm-hmm. Parla'ns una mica del Banc de Sang. Quina és la vostra feina, el vostre objectiu?
Bé, la veritat és que com a únic Banc de Sang, la veritat és que el nostre objectiu, la nostra finalitat i la nostra missió és el d'organitzar i planificar totes les campanyes doncs per obtenir les donacions necessàries per després poder anar subministrant diàriament i donar cobertura a tot el sistema sanitari. Penseu que són 107 els centres hospitalaris que nosaltres distribuïm, aproximadament més de 15.000 llits, i que per tant, doncs, com hem dit abans, cada dia fa falta entre 800 i 1.000 components sanguinis diferents. Per tant, doncs, cada dia nosaltres ens encarreguem, entre altres funcions, d'organitzar diferents campanyes arreu del territori i també doncs, d'informar la població de tots els centres, dels 14 centres fixos, que també es poden desplaçar per donar sang. És una necessitat, és un recurs terapèutic que no es pot fabricar i, per tant, doncs, ha de ser a partir de la col·laboració del ciutadà i de la societat que col·labore amb aquesta acció que no deixa de ser una acció cívica i de participació ciutadana de tots.
Com deies, la donació és l'única manera d'obtenir sang?
En aquests moments la donació és l'única manera, tot i que hi ha estudis, que s'estan fent investigacions, però estan en aquesta fase d'investigació i potser dintre d'un temps doncs podríem parlar d'altres substàncies. En aquest moment està en una fase d'estudi i aleshores, per tant, és molt important doncs, que sempre hi hagin aquestes donacions per tirar endavant trasplantaments, malalties, intervencions, moltes i moltes de les actuacions que es fan en un hospital, doncs que darrere hi ha algun dels components sanguinis que neixen de la donació de sang. D'una donació de sang, jo crec que això sí que és molt important perquè hi ha moltes persones que no ho saben, que d'una donació de sang, després a través de tot el procés d'elaboració, acaba fraccionat amb els tres components més importants, plaquetes, plasma i hematies, i per tant cada malalt rep allò que realment necessita. Per tant, d'una donació pots acabar beneficiant com a mínim a tres persones.
Mm-hmm. Com esteu de reserves actualment?
Bé, la veritat és que ara estem en un bon nivell d'estoc, en el sentit que bueno, nosaltres podem anar subministrant o podem tenir els components sanguinis necessaris per anar subministrant al llarg d'una setmana, i això per nosaltres doncs és positiu. Hem pogut realitzar-ho fins a dia d'avui diàriament, i sí que és cert que hi ha a vegades, comencem a tornar a remuntar del 15 d'agost al 15 de setembre, són unes dates per nosaltres una mica complicades, perquè hem visitat moltes poblacions, hem organitzat moltes campanyes, i d'alguna manera doncs, hem de començar un altre cop amb tot el curs normal, com més ara, doncs, de tornar a incorporar tot el que són el món de les empreses, de les facultats, que durant l'estiu doncs, no hi anem. No? Per tant, ara comencem a recuperar aquest petit desnivell dintre del nostre estoc, i ara doncs, tenim doncs, en les nostres reserves al voltant de 8.000 bosses de sang que fan que puguem seguir subministrant. Però sempre recordant que té una caducitat la sang, que la sang no es pot fabricar, i que per tant això és un procés del dia a dia, i és sempre estar doncs, en alerta, en el sentit d'anar vigilant i d'anar organitzant i d'anar fent participar la gent.
Parlaves d'aquesta caducitat que varia segons el component, no?
Exacte. Nosaltres, bé, igual que hem dit que d'una donació acaba amb tres components importants, cada un d'aquests components té una caducitat. Els hematies, que és la part vermella, caduquen els 42 dies. El plasma sí que es pot congelar una part i l'altra va a la indústria farmacèutica i té una caducitat d'un any. I després tenim les plaquetes, doncs, que tenen una caducitat de 5 dies. Per això és tan important que nosaltres no podríem fer una macrocampanya i obtenir el màxim de donacions possibles, perquè té cada un una caducitat. I per tant nosaltres anem subministrant també segons la caducitat, i per tant és una cadena, no? Tens sang, dones, després l'envies on calgui, però tu has de seguir tenint-ne i tenint les reserves necessàries doncs per seguir subministrant diàriament.
Hi ha algun grup sanguini que es necessiti més que d'altres?
Bé, la veritat és que tota persona té el seu grup que nosaltres li posem, i també hi ha un grup que pot ser el seu compatible, que si en algun moment no hi hagués tant d'aquell grup es posaria. Però sí que és cert que hi ha algunes èpoques on sol·licita molt més la col·laboració de la població que és del grup zero negatiu, perquè és el grup el donant universal. És la sang que en tots els hospitals s'ha de tenir per un moment d'urgència. Cada vegada que un malalt entra en un hospital, sempre se li fa el seu grup i se li verifica quin és el seu grup per posar aquella bossa. Però és veritat que quan hi ha una urgència immediata i es necessita sang d'una manera urgent, doncs el que s'utilitza és el grup universal, que és el zero negatiu, i que alguna vegada sí que ens passa al llarg de tot l'any que hi ha moments puntuals doncs que es demana molta més la col·laboració d'aquest grup. Però de totes maneres, deixa'ns dir que tots els grups són importants, perquè tots tenim diferents grups de sang, i per tant doncs a cadascú se li posa en principi el seu grup que li correspon.
Mm-hmm. Avui tenim aquesta marató a Ripollet, però si algú vol donar sang fora d'aquestes jornades específiques, a on s'ha d'adreçar?
Bé, la veritat és que tenim la nostra pàgina web, el donarsang.cat, on surt tota i cada una d'aquestes campanyes. Hi ha els centres fixos a prop, per exemple, de Ripollet estaria la Mútua de Terrassa, com també es podríeu trobar a propet d'allà, doncs seria avui a Sabadell, o també en altres zones, sobretot a través de la nostra pàgina web. Realment surt pràcticament en 4 setmanes abans doncs les diferents campanyes que n'hi ha i que es troben al territori. La veritat és que el que intentem, un dels nostres altres objectius, és intentar doncs tenir molta presència en els diferents punts del territori.
Mm-hmm. Doncs Gala Cortel, cap de promoció del Banc de Sang i Teixits, moltes gràcies per haver-nos atès, i ja en comentarem les dades.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres, i moltíssimes gràcies al municipi de Ripollet per tornar a acollir aquesta marató, amb el que significa a nivell de les entitats, dels mitjans i de totes les persones particulars que fan possible aquesta promoció i aquesta informació perquè la gent hi participi.
Gràcies.
Gràcies.
Bona tarda. I comencem l'apartat de breus parlant d'obres. La propera setmana s'iniciarà la remodelació de la plaça Clos, que consistirà en una millora de l'espai de la plaça i la part posterior, amb una uniformitat en el paviment, enjardinant i instal·lant immobiliari urbà nou. El temps previst per a dur a terme aquestes obres és de 4 mesos. Per tal de minimitzar les molèsties als ciutadans i ciutadanes, només es tancarà el trànsit al carrer del Duc de Tetuán. No obstant això, sí que estarà permès el pas als veïns i veïnes per tal d'accedir als seus pàrquings particulars. La reforma de la plaça Clos és una obra inclosa en un projecte global de millora del nucli antic de Ripollet que millorarà substancialment l'entorn dels veïns. Passem a política. El Partit Popular ha expressat el seu malestar a través d'un comunicat de premsa sobre l'estat actual d'alguns parcs públics de Ripollet. Segons el grup de l'oposició, els parcs necessiten un millor manteniment tant pel que fa a la neteja com a les reparacions i la substitució de mobiliari urbà. A més, el grup de l'oposició ha avançat que sol·licitarà al govern municipal que en els propers pressupostos s'inclogui una partida per augmentar la seguretat als parcs, instal·lant un terra especial als espais de jocs infantils. Ahir dijous es va iniciar les activitats del cafetí de tarda tant al Casal de Joves com a Can Mas. Es tracta d'un espai municipal per a joves on es podran fer tallers, activitats, sortides, xerrades sobre salut, ocupació, educació, videofòrum, jocs de taula i amb consola. Des de la regidoria de joventut es planteja aquesta oferta com una nova alternativa de temps lliure. El calendari de les activitats del cafetí s'allargarà fins al 31 de juliol de 2010. Aquesta nit, a partir de les 10, el Teatre Auditori acollirà l'espectacle Èxitus, una obra escrita, dirigida i interpretada per Diego Lorca i Paco Merino. Èxitus tracta el tema de la mort des de punts de vista ben diversos. L'obra està inclosa en la programació del Teatre Auditori, organitzada per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell en conveni amb el Patronat Municipal de Cultura. Més cultura. Aquest cap de setmana s'inicien els actes de celebració de les festes del Pilar 2009. Dissabte a les 10 del matí tindrà lloc un campionat de guinyota i el pregó es farà a les 8 de la tarda. Diumenge a les 9 del matí es realitzarà la concentració de socis i simpatitzants al Centre Aragonès de Ripollet, al carrer dels Afores 3. A les 11, campionat de birlos i a 6:15 de la tarda, campionat de darts. I demà dissabte a les 9 de la nit es podran sentir a Ripollet músiques de l'Holocaust. Serà el Teatre Auditori i és un concert de cambra a càrrec del Brossa Quartet de Corda, Gregori Ferrer a l'acordió i l'actor Elias Barberà. El preu de l'entrada és de 6 euros i es pot adquirir a les taquilles de l'entrada del teatre una hora abans de l'espectacle. El concert està organitzat i produït per l'obra social Caixa Terrassa. I també aquest diumenge se celebrarà a partir de 11:15 del matí la festivitat de Sant Francesc d'Assís. A les 11 hi haurà la missa solemne i a les 12 del migdia la processó, patró dels pessebristes. A la 1 es realitzarà un aperitiu davant la seu de l'entitat. 25 anys de cançó és el títol de l'espectacle infantil que es podrà veure diumenge a la tarda a partir de les 6 al Teatre Auditori. Es tracta d'un espectacle d'animació per a infants i públic en general a càrrec de la companyia Jordi Tonietti. El preu de l'entrada és de 4 euros i l'acte està organitzat pel Patronat Municipal de Cultura. Passem a l'actualitat esportiva amb Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem tres equips locals de futbol al mateix grup.
En un camp com és l'anomenat el camp industrial, amb noves grades, terra de gespa artificial i la nova il·luminació, i que aquesta temporada, a més de la penya de Pajarel i el Desdila, jugaran un nou equip de la de fut, que aquesta temporada presentarà un equip en aquesta categoria. Els horaris seran el dissabte a les 4 de la tarda, a l'Estila a les 6 de la tarda, i la penya jugarà el diumenge. Hem de dir que el diumenge al dematí, a partir de les 10:15, l'equip femení de la de fut i a les 12 l'equip masculí. En aquesta jornada s'enfrontaran a l'Estila al camp del Roureda de Sabadell a les 12 hores, a la de fut al camp de la Fundació també a les 12 hores del diumenge. I la penya partida Pajari l'estrenarà a la gespa el dissabte a les 6 de la tarda, mentre que la categoria preferent, el Ripollet, jugarà al municipal el diumenge a les 12 contra l'equip del Sant Hilari.
I el dissabte a Cerdanyola-Ripollet de bàsquet.
Aquesta temporada s'enfrontaran en dos esports diferents, un clàssic Ripollet-Cerdanyola. Aquest dissabte a les 17:30 la pista del Cerdanyola i el partit de bàsquet de la Copa Catalunya de tercera categoria, el Ripollet que va perdre la categoria i el Cerdanyola que la va guanyar. D'altre partit entre les dues poblacions serà en el món de futbol de la preferent, un Ripollet-Cerdanyola que serà el dia 22 de novembre a la jornada número 11. Per altra banda, la categoria del bàsquet, la tercera territorial, i després de moltes temporades en aquesta s'estrenant, o sigui, s'aprenentant en el mateix grup, els dos equips del Gasó. Aquesta jornada, el Gasó Caixa Girona jugarà al pavelló Joan Creus contra el Montmeló i a l'Avell Gasó contra el Can Sant Joan, una a les 10 i l'altra a les 12:30 del migdia. Cal dir que la secció femenina va presentar dos equips de la categoria, un a l'A i l'altre al B. En aquesta jornada, l'equip de B jugarà a la pista del Club Bàsquet Xamba a les 17:30 del dissabte, mentre que l'equip B, l'equip A, tenia que jugar el diumenge contra el Cornellà i a última hora van retirar la competició.
Comença la Lliga Preferent de Futbol Sala.
De mica en mica es van incorporant totes les competicions, entitats i entitats. En aquesta setmana, després de diversos canvis de calendaris, el Ripollet B jugarà en el seu primer encontre el dissabte a les 7:15 de la tarda en el Prat de Llobregat, amb el nou entrenador Òscar Bayón, un jugador lesionat del Ripollet, que ocuparà el lloc d'Ivan Vies, que ha tornat a l'equip de Can Clos, mentre que el primer equip jugarà a Premià també el dissabte a partir de 6:45 de la tarda.
Doncs ja ho saben, tot l'esport, com sempre, al programa InfoSport aquesta tarda. Ramon, quins seran els convidats?
Doncs els dos entrenadors de la penya deportiva Pajaril, Javi Varela i José Antonio Torres.
De 7 a 8 en aquesta casa. Ramon, moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs ens espera un cap de setmana assolellada amb temperatures que podran arribar fins als 27 graus, especialment diumenge. Les possibilitats de pluja són gairebé nul·les, tot i que dimarts s'espera que apareguin noves nuvolades.
I fins aquí l'info d'avui divendres 2 d'octubre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Els deixem amb un fragment de músiques de l'Holocaust interpretat per Brossa Quartet de Corda i que podran sentir demà dissabte al Teatre Auditori. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.